Són les 3.
Catalunya migdia.
I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys, al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat, ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, que més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, a Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades en aquest cas per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i el Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica, també a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
Ara passen 3 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal? Hola, bona tarda.
Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
Penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas.
No, s'ha de demanar perdó, eh?
Santi, bona tarda.
S'ha de demanar, bona tarda.
Has, has causat furor amb un cistell blau que portes.
Sí, sí,
tremendo cistell. És que me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
Però això és per anar a comprar real, eh?
Això és per anar a comprar real.
Ah, bueno.
S'ha de tornar a lo real.
Què vol dir anar a comprar real?
Ja ho saps, comida real.
O sigui, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això. Bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
Es porta...
Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
Està...
Per què? Perquè no us cal.
Però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
Bueno, a veure, és que tot s'ha d'explicar.
Endavant.
Després m'oblidaré de lo que he de dir...
No pateixis,
això és igual.
La càmera mangada aquí davant...
Que tinc moltes coses, no. Això ho vaig veure a una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, no em diguis a mi per què. Jo sempre... Vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res, o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, que, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
Molt bé.
Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a platja, que jo a la nevera, a platja, a la, a nevera a platja no aniré mai a la vida.
No t'imagino ni a la platja.
Bueno, també. Però vull dir-te...
Però,
clar, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica i tal, i vaig pensar que maca, què tal, què qual.
Una platja?
No, la vaig... La venien a una botiga de Londres.
Vale.
Que, bueno, pues escolta, la gent ja també va amb la...
Estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
Sí, bueno, però això... Llavors, pues, aquestes coses jo les faig. Jo l'altre dia vaig veure una botiga aquesta, una botiga això, li vaig dir que escolta, això ho veneu? Diu, no, és d'exposició. Ah, dic, pues vaya.
Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
No, estava una botiga de roba, allà. Hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...
Que
hi ha
de
tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa... Però ja està,
Santi, li fas una foto, ho penges al chat GPT i li dius on te puc comprar això? I et
no, jo
el
chat GPT no l'empleo, no m'interessa.
Ah, no?
No l'utilitzo mai. Jo mai.
Però millores...
Jo el màxim que faig amb l'intel·ligència artificial és dir, Siri, posa-me una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, que això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
I què t'han cobrat per això?
Que tu creus, escolta, és que de veritat, sempre parlen de diners. Aquestos de la batulibaseu, o com es digui...
Potser és perquè en vol un.
No, ja
és un... A veure, amb els ullets,
tu el veus en ell anant a comprar? Tu el veus en ell anant a comprar un cistell?
Li aniria de conjunt amb el polo.
Ja, segur.
Em aniria de conjunt amb el polo.
Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
Per anar a comprar?
Jo crec que per anar a comprar. Clar.
Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
No, sí, us vaig sentir.
Et vam cosificar...
Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno. Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
Sí, davant dels teus dos caps, ara, perquè ens faltava la Melero, sinó vale. Els teus jefes davant d'ells.
Molt bé.
Vull dir, l'experta en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
Va ser a la meva
defensa.
Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
Com es diu l'experta en urbanisme?
Alicia. És experta en urbanisme a Parla.
A Parla, sí.
Quan acabi el que està fent a Parla, és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà hasta una orquestra, ja veuràs.
Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
Les dues coses en semblen bé.
No, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim...
Jo ho aturaria.
Sí, no?
A mi no m'ofèn.
També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
Sí.
Clar, al ser els líders de Catalunya, vosaltres podem fer el que es doni la gana.
Això també té...
L'Alicia i jo, Oriol.
Mira, això saps qui ho feia? L'Anna Rosa, que fumava al despatx.
Sí.
I li deien, te van a echar, i deia, no se puede fumar en el despacho a Telecinco. I feia ella, que me echen.
Saps que... A veure, Santi, tu recordes que l'Alicia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
No, bueno, això també, estudieu-t'ho una
però
mica...
Però això també és la cosa concreta en el qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica.
Exacte. Això també llegiu-t'ho.
Però podríem anar acabant.
Sí, podríem anar acabant, però tu has d'entendre...
Si voleu, imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
Això!
Ja.
És que, clar, jo això...
Ho fa per
ja
no
me
treballar.
Foto 5 minuts amb això.
Per no treballar, no, però és pitjor. Ell treballa, a priori, avui ens ha demanat talls i tot.
Bueno, és que vull dir això.
Vinga, va, Santi.
Jo venia a dir... Que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
El president d'informatius.
Mira, ara sense cartell, eh? El president dels informatius.
Deu estar reunit amb en John.
Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
Hem d'avançar.
No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar. Perquè va ser una merda.
Ja passarem la factura
saps
inversa.
Què vol dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo quan, me'n vaig anar a casa...
Pots repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
Exacte.
No, sí, que l'Oriol no hi era.
La setmana que veig l'últim dia, podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar...
És que jo crec que he de parlar amb l'administració. Sí. També és veritat que aquí l'administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir que perquè me la tregui...
Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno... La cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat 2 temes.
Molt bé.
Perquè si em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat 2 temes.
Molt bé.
Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen 4 folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic. O sigui...
Buits.
Vull dir, sí, vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat, que no et pensis, eh? I llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat, en plan, que com a paraigua general, la paraula seria la dignitat.
Correcte.
La paraigua general.
Quin filòsof.
Una dèria sobre la dignitat.
Molt bé.
I aleshores, la primera part de la dignitat... que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir, de la...
Molt bé, molt bé.
De la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel.
Sí.
Va, amb un hotel.
Amb una habitació una cosa estranya.
Amb una habitació estranya, amb una tele quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John li van bé. Aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
Això és el lideratge.
Exacte. I aleshores, allò...
A mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
El sofà primer que era de 3.
Jo he vist
de 3 places i entre 4.
Estaven apretats.
Voldria ser jo qui digui qui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha 2 que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
ja,
són
bueno,
3 places...
Però,
no.
Jo, sí, tota aquella família, també. Un sofà de 4, que semblava allò Friends.
Sí.
Vull dir, apretats.
És que era
que
molt petit, el sofà.
Que s'havien d'ajuntar els pobres... Perquè no hi cabia.
Sí, sí, sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
Era paneque?
No, hem de... Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
Ah, doncs fixa't tu
que jo... I a part de la nostra audiència que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
Jo tampoc el vaig veure, vaig estar veient la bola negra, tu.
I què tal?
Ja en parlarem, eh?
Quines ganes.
Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí 3 i en cobraré 1.
Però a veure, però penses criticar el rei?
Escolta'm,
anem
a fer-ho canònic.
És allò que diuen, però fixa't tu que
dentro vídeo.
No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
Però si els has demanat tu.
Però jo ho he sentit sense àudio.
Vinga, va, això és el vídeo.
Ah, tenia veu i tot.
Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit. I
però tota aquesta gent ara a aquella habitació.
Això són els comentaris. És la reflexió de futbol.
Sí. A la tele.
Sí.
Pues no havia sentit això.
Ells es van fent com copets.
Sí. I abraçades.
Gestos absolutament espontanis.
Gestos que fan com, vinga, ara gravamos. Saps què vull dir? Vinga, mira la tarda.
Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
Sí.
Que també...
El tema de les xarxes socials d'aquesta gent, no pot ser.
S'hauria de canviar.
Però jo vull la samarreta del rei. Em va molar molt.
Per què? El
de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI, mira, em va flipar.
Clar, però, jo... Diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
Exactament.
No, però jo la de Felip VI la portaria.
Tu vols la de Felip VI.
Jo la de Felip VI la portaria. A mi aquest tio em sembla sensacional.
No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això s'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Que ara ha fotut... Mai. Tu has de vendre vellut. Vull dir,
aquella sala,
allò, no tenia ni cap ni peus. Aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella
finestra... Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo? que no hi havia ni uns panxitos, això, ni unes patates, no hi havia res per picar.
Ganchitos.
Mesquetos, o algo.
Sí, però estaves referint a uns snacks, volies dir, efectivament,
bueno, home, ganchitos. Bueno,
snacks i no persones, t'estava referint.
Sí. Bueno, jo ho vaig provar tot com desangelat.
La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy. Sí.
Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar. O sigui, han de fer una reflexió...
Vols fotre un Rajoy, que escriu al meu diari, o sigui...
Sí, bueno, un altre també. Ho han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
Això no t'ha agradat.
Bueno, és que ho he trobat massa... massa proper. Massa.
Fa pinta de, ei, anem a molar una mica...
Clar.
Vinga, posem-nos aquí.
Però a ell m'agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot,
home, per favor, és que... Però on vas a... Vull dir...
Tu et vols veure allà amb sombreros de copa, bevent uns gintònics... No, gintònics no. Què deu veure aquesta gent?
Bueno, és igual, coses... kombucha. M'és igual, sí, kombucha.
No, va portar texans i uns mocassins d'aquests amb sivella sense mitjons, que clar, això clar. És un crim.
Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent. Perquè no el sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitone total, bueno, pues un tema tampoc, ja està.
I ara el segon tema.
Podeu dir algo?
No, que és que a mi el que faci la Casa Real m'importa.
Que estic molt a favor de que la família real veiés el partit.
No, això a mi em sembla bé.
Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims. Sí, i
la
trobos...
samarreta blanca tira, eh?
I ara, per exemple,
l'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganchitos i per què el sofà era tan petit.
I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la del Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
Jo...
Quina pregunta.
L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi són unes pel·lícules que m'agraden molt.
Pirates del Caribe, aquest acabarà com
tot
si...
Tot el més és una parella...
Bon, ja, aquest sembla aquí que... Vull dir, tot el més
és una parella absolutament detestable.
Aquesta, veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona,
vale,
a Espanya.
Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo, que aquest tinc talls, no?
Sí, avui, ara entrem avui, a el que seria la segona secció del
avui
dia.
Avui he treballat com a mai.
Bueno, a veure,
aquesta, no està, sí, i no està el president dels informatius.
Aquests talls no. Te'ls he tret jo, eh?
A tu.
Ah, no els has fet tu, els talls?
Oh, ell deu enviar, dir, traieu-me això.
Sí. Mira,
ja sé qui envia un àudio. És que diu, escric, envia un àudio.
És el que també surt l'Anna Patricia?
Escolta'm. Sí.
Oh, és molt bo.
Aquest m'ha agradat molt perquè...
Sí, calleu un moment.
Ja està tot jo escrivint?
No, podreu sentir la metasecció, que és...
Què és, el meu vídeo? El meu altall? No em posis, no, per favor.
No, no vols?
Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
Mira, si m'ho posi vídeo en tres parts, la primera seria quan diuen que el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
Però llavors estàs fent spoiler.
La primera és el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
La història és, després d'aquest vídeo que vaig veure...
S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
Sí, rapidíssim.
Ah, sí?
Sí. Semblava un pitufo.
Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'aquest d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers, vull dir-te que això va de capa caiguda, i estan parlant amb un influencer.
Sí.
Un influencer que jo no sé qui és, que és un influencer americà, m'imagino.
És un influencer poc influencer.
I aleshores estan allà al palco, és molt famós, molt influencer.
Però influeix poc aquí.
I no es coneix, no es coneix. I aleshores... ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
Famous entrepreneur in Spain. Oh? In Europe. It's a very famous entrepreneur. Spain, the same largest company in Spain.
Oh, really?
Yeah.
I see you.
Wait, he's like the Walmart of Spain.
Walmart of Spain?
Hi ha moltes coses a comentar, sí, començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
Exacte, sí, són d'Espanya, sí. Europa, són molt famosos en Europa i en Espanya també.
El president de Mercadona.
I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
No.
I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas.
No.
O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
No ben fet.
No és veritat. Bueno,
si tu has anat a Walmart,
és infinitament més glamurós que el Walmart.
Què?
Què és el Walmart?
És un supermercat d'Estats Units, no?
Els, sí, és un supermercat.
Els més bàsics. Els més bàsics i més cutres.
Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
No, però allà pots comprar roba, crec, si no recordo.
Home,
i
armes.
I pots comprar una pistola.
Clar,
sí,
pots comprar
una caixa amb 500
bales. Igual tot arribarà, però vull dir-te de moment.
De moment encara no.
Tu aquesta tarda vols comprar un Fed May 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tota posada.
O sigui, que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu guapos, pues bueno. Bueno. Després arriba l'altra.
L'altra és Anna Botín.
Anna Patricia Botín. Anna Patricia Botín també la presenten així.
I'm the JP Morgan of Europe. Santander Bank. Two most important people in Europe.
Wow.
There you go. But you have more followers.
És una gente molt important en Europa.
A mi m'agrada molt la cotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu però tu tens més followers.
Sí, ara diu, tu tens més followers.
Que Botín i Roig.
En sèrio?
És la més important d'un banco.
Però qui és aquest?
Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
Te'l
vaig a buscar. És
el teu telèfon, Santi.
Jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare.
Posa-la per antena.
Que s'hi posi, home, que s'hi posi. No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
No, no el porto perquè ara el porto aquí.
Fixa't que anava agafat molt bé.
Porto agafat perquè... Bueno, només no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu... I ella diu... És com el JP Morgan d'Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són ara ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que...
Que no sigui
reclamat.
A veure, en un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
Ja. Ai, pobrets. No.
Imagina't que ha passat algú greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
Àudio per la posteritat.
Àudio per la posteritat.
Perdó.
Una cosa, he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
Sí.
Mare de Déu.
Però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi.
Què?
Que és quan la senyora Ana Patricia...
Un moment,
ara vindrà, ara vindrà.
És que és la clau. És el més brutal de tot.
Ell vol agafar la ona.
No. Segueix.
Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Ana Patricia Botín
sí, endavant,
li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
Open Bank?
And it pays a great rate. I'm as good as JP Morgan.
Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
You don't need anything. Pay you 4% for your savings.
Oh, really?
Online.
Oh. Li ven...
No? És que això podria ser
un
excepcional.
Un compte d'Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta al Super 3?
Brutal. Sí,
pues igual.
Jo la tenia.
O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo,
sí,
perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
Sí.
Algú li ha dit, aquest tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
Que això tens tot el tal, que tot o no tal... Bueno, però allà, eh?
Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
Sí, ja ho ha dit, que vull dir, ella té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que a l'oficina no pensa anar.
No anirà, ni boig.
Saps? Ni jo tampoc.
I aleshores ella li diu, te obre un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, tindràs una cosa, una meravella, i deixa't estar. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
Sí, sí, mira cap aquí, porta'm la panoja.
Bueno, pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest... Bueno, això, com es diu? L'streaming?
Bueno, això és la teva secció.
Sí, pues envia-li a la meva secció al...
A l'Òscar?
A l'Òscar.
Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el de la teva mare?
No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que clar... Ja saps que quan te truquen... Ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
Vale. I què pensen?
Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor... Saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo treballo, amb cap aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells te truquen...
O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada
laboral. No, ells troben que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, vull dir, te vol venir aquí, parla un rato...
Clar, que no.
Home, en comparació, si pagès té raó.
És que tu tens un moreno de Platja de Sant Simó,
sí, bueno,
de Mataró,
jo
i ell està blanc de mala manera.
Jo ja tinc quasi 500 anys, ho hauríem pogut deixar enrere, no?, aquest concepte,
sí,
laboral, no trobes? Però bueno, ja ho has vist. Vull dir,
sí, sí, clarament.
Ell se truca quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un, te truca l'altre, i hasta que no contestis malament, no paren.
Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament...
Sí, jo no estic tranquil. Sí.
Jo ara sortiria, els trucaria
jo
ràpid.
No,
perquè jo sé que em truca mon pare, si no contesto, em truca ma mare.
Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
Vale. Vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
Sí, però això sempre és així. Perquè ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. Sí, ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però ara aquí...
Home, tu diràs si s'han de pagar dues
aquí
seccions avui.
Aquí portem 25 minuts a la sopa boba.
A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
No, en el meu cas
anava així.
Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit, t'has fet los anys.
I no et truca i et diu, tibis per la tele, ves al barber?
Això sempre.
Ja està. Doncs, que... La teva mare és una meravella.
És que l'altre dia li vaig dir... Vaig
la teva mare
la
és una meravella de senyora.
Li vaig dir, em vaig treure la barba i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
Li vas dir, mama, posa la tele que hi haurà sustos.
No. És que em vaig veure...
Va ser ella el que va
una
trucar.
Cara, o sigui, entre les ulleres... Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert... I
però és la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
I vaig trucar ràpidament. Sí, quan era viva. Sí. Quan era viva. I vaig trucar directament a la Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
I et van dir, escolta, deixa't barba.
Ja tinc el pressupost.
Però aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia? Jo ho trobaré a faltar, això.
Jo no. Microlifting em faré. Un microlifting.
Ah, pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt que li recol·locaven els músculs.
Sí, però aquest es veu que ja és més... Ja és una cosa com ja has d'estar molt malament.
No, tu...
Llavors, microlifting encara és poc. Vale. I amb aquest aguantes hasta que et mors.
Sí, quan ens tornem a veure... Si és que ens tornem a veure la temporada vinent...
Bueno, és que no sé si ho faré. Ara ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir?
Ah, va.
Perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
Ara, aquí aquí una... semblis la Cristina Tàrrega.
Ja tinc ganes de veure't amb barret
i
bufanda.
No, un microlifting no. O sigui, jo no m'injecto res, jo el trec.
Vale. És que a mi això em fa patir, Santi.
Sí, per què?
No, perquè...
Aquí, quan
estàs
tu t'has d'operar, has de treure.
Tu no has de
posar, tu només treure.
Vale.
Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és venir flapi.
Sí.
No, això no.
Sí. Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Bé, falten 3 minuts per arribar a 2:15, eh?
Vols que ho fem a estar i mitja? Vols que parlem a estar i mitja i fem patir els de comercial?
Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis. Exacte. I així van ser.
Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem
no
ara...
No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
Santi, ja després ve la paneque.
Doncs vinga.
Santi Villas, gràcies, bona tarda.
Adéu.
Publicitat i ara tornem.
Catalunya migdia.
Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
Sona Qashqai e-Power.
I el 0% TAE.
Que estrena un Nissan.
Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
Catalunya migdia.
Qui diu que a l'estiu no passa res?
Un Mundial de futbol amb 104 partits.
El mercat del Barça de Flick.
La sortida del Tour des de Barcelona.
Els reforços del nou Barça sense Alexia.
El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
La recomposició del Girona segona.
Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
El sol o a l'ombra.
Escolta el Tot Costa.
Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
L'estiu és tu.
Catalunya Ràdio.
La llum dins dels meus ulls.
Som...
L'estiu ets tu.
Quan em mires i somrius.
i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Segons i seran dos quarts, això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, encabir la publicitat on tocava, i aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raúl Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
Bona tarda, sí, anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial, serà un analista pèssim.
Cap de política de Catalunya Ràdio, perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
Sí,
però
m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau.
Sí.
Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha dues carpetes sobre la taula que, a més, es resoldran de manera independent.
Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre dues carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altra tindrem els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb dos aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que, en funció del que digui el TJUE, ja directament estigui amnistiat, o la cosa anirà per més llarg?
Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional, que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
Sí, sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí, entre que el posicionament del TJUE no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional, i sobretot pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'acumulin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el TJUE, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cost polític de l'amnistia. Segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017 i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també veurem un xoc, sí, xoc gran de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest... les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40 dB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat l'Ofer i que, per tant, és algú superdescriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a l'Ofer contra el govern de Sánchez i, per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
Bueno, jo crec que efectivament estic d'acord amb 40 dB i crec que ahir també ho deia Jesop en el periòdico, i tant que hi ha l'Ofer quan la fiscalia, que de qui en depèn de la fiscalia, Pedro Sánchez Dixit,
Dixit no en un context precisament de Puigdemont,
no,
per cert.
No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'Ofer exercida per al govern espanyol perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar de que hi ha una sentència. Però dit això,
algú dirà que amb el Dama passava el mateix, també.
Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un aminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
Sí, sí, sí.
No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys en aplicar una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
Exacte, és
que
és molt diferent, Joan.
Aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Aquest és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
No, però la querella, això... Crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont... És a dir, unes hores més tard, perdó. Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, ser 27, la declaració d'independència fallida, 28 dissabte, el 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica, i en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que es va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important que és. Jo crec que demà el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
L'advocat general normalment segueix el subsidiari.
Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que, no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions... i que, per tant, que demà surti el TJUE i digui, escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant, es pot aplicar l'amnistia. Que després Conde Pompido, per tant, pugui fer una resolució del TC, a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem, per dir, escolti, vostè torni com l'almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà 2 diputats al Congrés i, per tant, ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses. Jo crec que a tothom li va molt bé que demà el TJUE no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap cas.
Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor, segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claretat i la contundència en què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta partida. Que són, recordem, tardor Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol i, per tant, és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no, d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
El PP de Feijóo, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmoda, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre, i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relacions té que tenim junts. Escolta'm.
Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
31.
Clar, això... sincerament a Feijóo estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP el govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva, però en tot cas crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica / judicial. tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, Andreu Benedeneinde, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidó, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit en les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc de implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant, a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà, com ho podrem seguir?
Doncs,
això, Raül?
Escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències. Al cap de poca estona rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història. I fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
Doncs serà una nova sacsejada amb una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. Ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'Audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom... Tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE. No és una situació molt victoriosa, eh? Però sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
Mira, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
Totalment,
element,
sí, sí.
Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare, o sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas o el cas Leire, una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE ha fet coses com que Leire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
Però que quan es queda a la plaça no era president.
...a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
Joan,
que sigui company seu de feina.
Però és que si tens raó en el que dius, però on està el tràfic d'influències?
O ens escolta, que no sigui germà del president del govern o de la Generalitat o d'Ana Patricia Botín, li ha passat una cosa com aquesta a la seva vida, i no és un enxufe, que vingui i que ens ho expliqui. I la diferència és molt senzilla. Quan amb una persona com nosaltres ens truca un amic i diu, escolta'm, tinc una feina per tu, això és absolutament legal, perquè es diu en relació i amistat. Quan això ho fan aprofitant una situació de poder, és un delicte.
Però que en aquell moment no era el secretari general Pedro Sánchez del PSOE i no era el president. O sigui, jo el que plantejo és, primer de tot, el germà Pedro Sánchez venia a ser el director artístic d'un teatre important de Rússia, per tant, no era algú, no era més un rotllo coldo en el sentit de que era un porter de discoteca, vale? I l'altre és que és en un moment en què Pedro Sánchez no és el secretari general dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys... Un segon. I que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
Però tant, Podemos s'ho ha inventat, la jutja és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
La sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
Sí, prevaricació.
D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir que això és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lofer, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi, no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lofer a Espanya, bueno,
ja
alguns ha de fer pensar...
Ja t'he dit que jo crec que hi ha l'ofer i t'acabo de posar l'exemple.
No, però l'ofer per definició... No,
la fiscalia per... no. A mi si em pregunten a Espanya hi ha l'ofer, et diré sí, a Espanya hi ha l'ofer. Evident. Sí. O sigui, quan...
Això no deixa d'estar marcant un altre problema, que és que
quan l'exfiscal
cada sector de la societat veu que la justícia és de l'altra part.
Quan l'exfiscal general de l'Estat, que és un delinqüent, és una persona que utilitza el seu càrrec per utilitzar-lo políticament, per perjudicar la parella d'un adversari, això és una sentència judicial del Suprem. A Espanya hi ha l'ofer. Quan la Fiscalia no reclama que David Sánchez torni els diners que ha rebut del sou, que són de tots els espanyols, i que se li va donar una feina, demostrar també per una sentència...
Jo sé que tu ara vols ressignificar el concepte l'ofer. Jo sé que vols ressignificar el concepte l'ofer. Però el concepte l'ofer s'ha utilitzat històricament a Amèrica Llatina i ara exportat aquí en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato, llavors també era l'ofer, perquè denunciava...
Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan l'ofer. És una forma de l'ofer.
Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, Raül Flores, el seguirem amb Ricard Ostrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
Molt bona tarda.
I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
Bueno, robar sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben o del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben en algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè pues, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres teniu una fotografia del vostre DNI o de familiars al mòbil?
Tinc...
Jo també en tinc.
Sí. Jo el mòbil no, però sí, l'ordinador sí.
També,
sí.
També.
Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, Bruno, algú ens entra al telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
Mira, el primer que faran és... faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament, tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online, i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any, no sé si han sigut 48.000 persones, han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online, i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple. Poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers. Es poden donar d'alta comptes bancaris, sí? A bancs no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat, no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu, i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners, quan tu no sabies ni que existia aquest compte, i els mals de caps hi són. Moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada, quan bonament ells no han fet res, i gent gran, no?, que dius, home, ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una compte granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però de moment el merder ja te l'han fotut, que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu carnet?
No,
contínuament
no,
estem...
No, no, no. Que no. Aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI.
Però es demana. Aquesta...
No, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. És a dir, jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Guaita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua. Sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guaita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Sí? Prou. I guaita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etcètera, etcètera. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt, molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament amb quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas concret. Això avui ha estat del tot pertinent, que hem sabut que els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquesta banda amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Això, amb altres dades, com les que ens deia en Bruno, aquests 48.000 contribuents, cada cop algú els diu: vostè està fent apostes online i no n'està fent, doncs demostra que no és un tema anecdòtic ni menor. Per tant, molt de compte amb aquests DNIs. Ho haurem de deixar aquí. No sé si és d'aquelles notícies que us deixa freds.
Home, és que jo dono el DNI a tothom. Em dono el DNI, no sé.
Aquí hi ha dues vies. Una és de dir: ostres, és gravíssim, i intentar-te'n oblidar i continuar fent com sempre. O agafar aquella consciència de cop de dir: jo a partir d'ara...
De patir.
Un altre motiu pel patiment.
La tercera via és el patiment. Ho deixarem aquí. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres, amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar la temporada.
Bona tarda.
A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2, ja amb aquesta decisió que haurà pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la llei d'amnistia. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies a tothom.